Saps què m'agradaria? Que quan ja sigui de nit, si algú passa pel carrer i ens veu per la finestra, al menjador, sopant, m'agradaria que es pensés que som tres velles que han quedat un diumenge al vespre i que parlen de res i de tot, de les seves coses. Tres que s'han trobat sense cap altra intenció que fer-se companyia i passar un rato tranquil. Em sents, Pep? Una nit agradable. Joan Enric Barceló. Morir sabem poques coses.
Benvinguts a una nova emissió de Ràdio EBH. Avui us portem una nova conversa que ens fa moltíssima il·lusió presentar-vos. Hem parlat amb en Joan Enric Barceló, cantant als Amics de les Arts i ara també contista. Acaba de publicar Morir sabem poques coses amb edicions del Periscopi i vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb ell i la veritat és que és una entrevista que creiem que val molt la pena. L'entrevista es va enregistrar a la Biblioteca Gòtica Andreu Nin de Barcelona i us animem a escoltar-la, tot i que us hem d'avisar que té moltíssims spoilers. Si heu llegit el llibre, segurament descobrireu coses, i si no l'heu llegit, doncs allà vosaltres. Nosaltres creiem que val molt la pena perquè és molt divertida també, però que no sigui dit que no us hem avisat. Us deixem l'entrevista. No creiem que et calgui presentació, Joan Enric, però per si de cas hi ha algun despistat, bé, estem molt contents de poder estar avui amb en Joan Enric Barceló, que segurament la majoria et coneix com a cantant, músic, compositor dels Amics de les Arts, que et vas llicenciar en Filologia Anglesa, també ets diplomat en Interpretació pel Col·legi de Teatre de Barcelona. Si alguna cosa doncs, que és mentida ens ho pots dir, si l'hem liat. I bé, avui estem aquí perquè, com veiem, doncs, tenim el Morir sabem poques coses, que és la teva primera novel·la, que és un conjunt de relats, la llavor del qual t'hem sentit explicar que va sorgir arran del curs de l'Escola d'Escriptura de Girona que vas fer. I que després d'aquell curs doncs, el llibre va anar madurant, es va anar perfeccionant, no? Fins a aquest llibre que tenim aquí publicat a Periscopi. Tot veritat, el que hem
tot
dit?
Tot veritat, de moment, superacurat.
Perquè de vegades la informació que trobem a la xarxa no és del tot certa. I només per acabar, doncs, donar les gràcies a la Biblioteca Gòtica Andreu Nin per haver-nos seguit aquest espai. També hi ha edicions del Periscopi, no?, que ens ha arranjat aquí, que sabem sí. Que després tens coses i estàs liat, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona.
A vosaltres.
Bé, nosaltres et volem agrair a tu també que hagis escrit un llibre, perquè és una gran il·lusió per nosaltres poder-te entrevistar i fins ara no teníem una excusa.
Exacte, tot i que algun podcast havíeu fet, que havíeu citat
Cançons
dels Amics en un podcast i això m'havia arribat, ho havia escoltat.
Som molt fans, això ja ho hem dit moltes vegades i vam voler fer un contingut amb les referències literàries, però ho vam posar a les xarxes i no sabem qui porta el compte dels Amics, però ens va dir, vos ara heu deixat moltes.
Jo ho porto jo, sóc jo mateix.
Vos tu.
Sóc jo.
Bueno, et perdonarem perquè... Bé, Joan Enric, sabem que t'han fet moltíssimes entrevistes, estàs de promo del llibre, sí. Per tot arreu, a la ràdio, t'hem sentit, a la tele, fins i tot, et van dir Joan Miquel.
Sí, vaig començar la meva primera entrevista televisiva amb Joan Miquel. Sí, sí. Els meus amics encara m'ho diuen, m'acollonen amb això a vegades.
Bueno, entre nosaltres també fem promo amb això, per gràcia, també som molt fans de Joan Miquel Oliver, llavors bé. Espera, suposo que la confusió anava per aquí.
Joan Miquel Oliver, novel·lista o músic?
Això no ho direm aquí. Que...
No, per dir, perquè també és una persona que has fet les dues
vessants.
Som molt, molt fans com a músic.
Molt bé.
El silenci.
Fantàstic.
Bé, correcte. Llavors, has estat de promo per tot arreu i tens la sensació de que et fan més cas ara, que surts a tot arreu, que quan presentes un disc nou, per exemple?
No, amb els amics tenim molta sort que sempre que sortim de promoció hi ha interès, ens acaba entrevistant l'esport, fins i tot el món de deportiva, vull dir que quan fem promoció ens dediquem doncs, no sé si són 4, 5, 6 dies a tope i una mica obres, diguéssim, la veda de dir entrevistes, vinga, i tothom que et demana doncs, i mires d'anar, no? Llavors, amb el llibre hi ha hagut molta bona rebuda, però amb els amics és bastant semblant.
Però potser quan vas com a Amics de les Arts us entrevisten a llocs més estranys, pot ser, perquè és més divers, no? Vull dir, el sector del llibre és com més tancat, potser.
Pot ser, i hi ha una diferència que és crucial, que amb els amics, clar, som tres, i per contestar has de saltar ràpid o si no contesta l'altre. I aquí amb el llibre vaig aprendre que podies parar, com feia una pregunta, i podies parar 10 segons a contestar. Clar, ve, jo què sé, el de La Vanguardia, no? I et pregunto una cosa, dius, vaig a pensar-lo. Llavors esperes 10 o 15 segons i contestes, i això amb els amics és impensable, no? Perquè tothom té ganes de parlar, tots volem explicar-nos, tots tenim molt clar què volem dir, què volem explicar, i llavors sempre hi ha, bueno, aquesta pressa bona, amb ganes de parlar-ne, no?
Això t'agrada fer el solo, t'agrada fer-ho, ara?
No.
Va, llavors, ara de novel·lista, bueno, novel·lista, ara de contista.
Sí.
Contista. Llavors, quan et vas plantejar escriure relats? Va sorgir arran d'aquest curs d'escriptura que dèiem?
Sí, jo tenia idees que no m'hi cabien amb cançons, i vosaltres que llegiu molt i molt bé i molt sovint, doncs sabeu que a vegades, no?, llegeixes una història i dius, això és una novel·la perfecta, però o això aquesta, amb un conte ja ho haguéssim pogut dir de seguida, o aquest conte s'hagués pogut ampliar, s'hagués pogut estirar, no sé. A mi em passava que tenia idees que en 3 minuts i mig, que és una estructura molt tancada, és molt, molt, molt hermètica, no m'hi cabien, i vaig decidir buscar eines. Jo a la carrera, com bé has dit, a Filologia Anglesa havia fet escriptura creativa, havia estat escrivint inclús en anglès, no? Short stories i, bueno, coses, exercicis creatius, però en català m'havia dedicat només a la cançó. I necessitava, en el fons, eines, no? Algú que em digués què has de fer, com funciona el conte, com funciona la novel·la, els mecanismes. Jo com a lector els podia intuir, però ho tenia molt rovellat, perquè vaig acabar la carrera el 2006 o 2007, i això m'hi poso el 2017, i passen 10 anys, i necessitava una mica de, bueno, de xapa i pintura, que diem amb els amics a vegades.
Sí, sí, sí. Dels relats que formen part de Morir sabem poques coses, tens consciència de quin va ser el primer, la primera llavor, de dir, mira, aquest és el primer que he escrit i això és llavor d'alguna cosa més? Mm. En tenies anteriors, vull dir, tens coses en un calaix, diguem.
Crec que els que vam... O sigui, el primer dels que va començar a ser, diguéssim, part del recull és We End, que és un... crec que és el penúltim, si no m'equivoco. És el primer que va... que en aquell moment, que la vaig començar escrivint en aquesta aula d'escriptura, i els primers 3, 4, 5 van ser totalment fallits. O sigui, cap dels 4 o 5 primers que vaig escriure han acabat aquí. I aquí, en Buien, recordo que, bueno, va ser el primer que vaig dir, per aquí hi ha alguna cosa. Però clar, va néixer com a conte. Jo no comptava fer... Abans ho has dit, m'agrada molt que has fet una cosa, que has fet la introducció i has parat de novel·la, però alhora també de recollir relats. I crec que aquest petit error defineix molt bé el llibre, també, perquè són contes, però són contes que potser novel·legen una mica o parlen entre ells. M'agrada molt dir que parlen entre ells. Llavors, en aquell moment, quan neix aquest conte, d'avui en, jo no sé què serà aquest recull, ni quina forma tindrà, ni qui és aquesta persona, ni tal. Llavors, neix a partir de aquesta idea d'aquest de segon... Bueno, puc fer spoilers, no? Perquè la gent que mira això...
Sembla que en farem.
Ah, va. Però per mi ho podem fer, podem,
Com que això anirà també en vídeo i tal, podem fer un spoiler alert, un gif, si hi ha algun spoiler.
Aquest venedor d'assegurances de dignitat digital...
Bastant cabronet.
Va ser el primer. I em va semblar molt, bueno, aquest xarlatà, no? Aquest personatge. Sí. I vaig dir, ostres, aquí hi ha una cosa molt, molt guai. Vaig trobar de seguida el to, que és una cosa molt complicada quan escrius. M'hi he trobat, que costa molt trobar el to de la història, i aquí de seguida el vaig trobar i vaig dir, doncs, tirem per aquí. Llavors aquí, doncs, evidentment, van haver-hi molts més que van començar a ser satèl·lits d'aquest. I aquest al final no ha sigut potser el conte central. Potser el conte central és homenatge, perquè és el primer, perquè és el que, diguéssim, desplega moltíssimes coses que llavors t'aniràs trobant, l'accident, les flors, el mosso de magatzem, amb els seus amics, amb l'enterrament, hi ha moltíssimes coses que a partir d'aquest conte ramifiquen. Però és veritat que cronològicament apareix abans avui.
A mi és el que més m'agrada, de veritat, crec.
Sí.
A mi aquell senyor em va fer molta ràbia, és odiós, sí. Però quan trobo personatges odiosos, de vegades hi ha gent que diu, clar, és que aquest conte no m'agrada, perquè... I a mi el que em fa pensar és... no té per què va caure bé aquest senyor, però quan algú aconsegueix que un personatge no em caigui bé, trobo que està ben fet, perquè ha aconseguit que no em caigui bé.
Però, clar, ara voleu que parlem... O sigui, ara ens enfangarem aquí. Voleu que parlem a fons d'aquest senyor? Voleu que parlem a fons o no?
Hòstia, a veure què expliques. Diràs noms i cognoms.
No. Aquest senyor, on apareix més del relat, del recull?
Hòstia, ara ens enganxaràs.
Aquest senyor és l'antic nòvio de la noia de la perillositat, que hi ha un moment...
Veus, ja ens hem perdut coses.
Ja sabia jo. Home, que no les enganxaríem totes.
Hi ha un moment a la perillositat, que hi ha una nota al peu, que sabeu que és un conte, on aquest segon narrador diu que tu eres el millor, eres el primer del rànquing de nòvios intergermanes, diu, i que vas aparèixer per curar les ferides d'un tal Joan Pastor. Un, que de cada tres paraules que deia, quatre eren mentida. Per tant, Joan Pastor és un senyor que és un mentider, que ja et diuen, si apareix un Joan Pastor, serà un tio que serà un mentider. Però, atenció, perquè clar, anem a fer molts spoilers ara, vull dir, pareu el vídeo, si voleu. Atenció, aquest senyor, qui és aquest senyor, Joan Pastor? S'inventa una cosa d'una empresa d'atenció al client i posa noms i cognoms... Llavors, què està passant? Hi ha un conte que es diu Atenció al client. Sí? Mm-hmm. Aquest conte, hi ha un personatge que es diu Rovirola.
Sí.
Igual que Aguient.
I una editora, també.
I, atenció, sí. Passa que és veritat, això de l'editora. I a Fèlix, què fa la germana un dia que està molt, 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 molt fotuda, que no pot ni pensar? La lia amb una nomenclatura d'unes carpetes.
Hosti.
La lia i foten fora el del costat. Per què no és Joan Pastor el del costat que el foten fora? Vull dir, està tot intrínsecament lligat. I si vols jugar, n'hi ha per...
Amigues, no cal llegir el llibre. Ja. Si mireu aquest vídeo, escolteu aquest podcast, ja teniu el llibre fet. Si heu de fer un comentari de text per l'escola o alguna cosa,
Mireu això ja compta.
Doncs mira que tenim un paper on vam anar, pues, anava jo apuntant pues aquest personatge que acaba de sortir i això...
Fixi-t'hi, atenció al client, ja, la noia es queixa, diu que vostès l'han liat amb unes carpetes perquè m'han dit que aquest noi era més així, més aixà, era tal. Diu, perdoni, hi ha hagut algú de la departament d'informàtica que s'ha equivocat. I això és la noia de Fèlix, que curra amb atenció al client, la lia... I llavors fa que l'altre perdi la feina. Per tant, el pobre Joan Pastor és una víctima. El tio puja... Segurament el senyor puja al tren i està tan desesperat que li ven una cosa a aquell senyor sense tenir l'empresa. No té l'empresa d'això, però li explica i li ven i intenta crear la necessitat en aquest senyor per llavors crear l'empresa.
Em sembla que portem 10 minuts d'entrevista i ja es pot dir als Book Hunters perdent-se referències des de 2020.
No, però m'agradarà molt que si algú veu aquest vídeo i l'ha llegit, pugui dir, tornaré a llegir-lo i miraré de dir...
Nosaltres l'haurem de tornar a llegir, perquè...
Potser farem una secció d'espoilers al final del vídeo, sí. Així la gent pot mirar la part sense espoilers i llavors...
Exacte, si voleu, llavors, quan anem, farem un mapa conceptual. Així.
Oh, això m'encantaria.
Això no existeix.
Ja m'he perdut. Jo volia reprendre una mica el que has comentat d'això de novel·la, no? Conjunt de relats, que sí que és veritat que parlen molt entre ells, com ens has explicat, amb tots aquests personatges. I això és una cosa que tu ja penses des de l'inici o és com una cosa postproducció? Del qual tu, per exemple, tens diferents idees, construeixes diferents relats i ara dius, vaig a colar aquest que aquí es digui com aquest per això? O és una cosa que tu mentre, no sé, m'ho invento, tens dos, tres relats i dius, vaig a jugar a interrelacionar-los i quan vas a fer el quart, cinquè, sisè ja vas pensant com s'enllaçaran?
És una cosa que, a veure, és un recurs que no és nou, vull dir que no l'invento jo, i el fort és que no el proposo jo. M'ho proposa Vicenç Pagès Jordà quan estàvem fent... Ell era el meu tutor, uh-huh, l'aula d'escriptura, i crec que era un moment que em portava... Havíem encetat com de bons, diguéssim, 4 o 5, devíem tenir començat Homenatge, Oient, 15 de setembre, La perillositat... Devíem tenir diverses coses allà obertes, i em va dir... Te n'adones que aquest personatge parla igual que l'altre i que aquest accident que parles aquí fa referència, és a dir, pot ser el mateix accident que parles a l'altre? I vaig dir, uau. I em va dir, agafa, si vols, i sense ser esclau d'això, perquè tampoc volia que fos... Heu vist Crash, aquella pel·lícula que és un accident, que és una pel·lícula de l'any 90 llargs, de Cronenberg, em sembla que és que hi ha un accident que ho vertebra tot, i tot va confluir en aquest accident. Tampoc volia que fos això, volia tenir llibertat per dir, no vull que tot hagi d'acabar o començar amb aquell accident, sinó agafar i dir, bueno, hi ha un univers, I com a lector, jo t'hi empenyo i dic, pum, et foto aquí dintre i no saps ben bé què està passant, perquè ara passes d'aquí allà i connectes en Llorenç del primer al segon, llavors veus els amics, veus el mosso. Vull dir que a poc, com a lector, que vas a les palpentes en un primer moment, poguessis fer un viatge, no només a través del llibre, però també un viatge d'anar-te elevant molt i molt, molt a poc, i que fossis capaç al final de tenir una visió aèria i global del que vol dir, del que és aquest llibre, no? I que tu poguessis jugar, ja com, no sé, a veure un mapa com ple d'illes i que tu diguessis, ah, vale, aquesta es connecta amb aquesta, aquesta amb aquesta, allò que fem a vegades quan escrivim, no? Que poses això en anglès fem, bueno, bubbles, no? Que de dir, això ho he entrat amb això, això amb això, això amb això, amb això, fas un esquema i llavors...
Això ho fan els psicòpates, habitualment.
Exacte, el de Zodiac.
O els investigadors, allò...
Exacte.
Ja veiem per on va.
O els investigadors psicòpates.
Sí, sempre hi ha algun psicòpata pel mig, això sempre, segur.
Sí.
I amb el tema que deies també de que aquest parla com aquest altre i tal, també ens hem adonat que t'agradava bastant jugar amb estils, amb personatges que parlen de manera diferent, perquè han de parlar de manera diferent, amb estils, volia dir, amb per exemple, doncs, jugues amb, com deies, Wyand, toca aquesta ciència-ficció, tot i que ell s'ho pugui... Sigui el que sigui, no? És com, ens ha recordat a una mica aquesta sèrie, és gairebé Black Mirror, de coses xungues, quin és el que jugues amb els peus de pàgina, amb aquelles...
Amb
la perillositat, aquelles històries en paral·lel. Llavors, això també ho tenies clar, que volies intentar jugar amb diferents estils, o com ha anat això?
Sí, tenia clar que, com que jo no em guanyo la vida d'això, i la meva feina és una altra, fer-ho i quedar-te a mitges també era una mica absurd. I assumint que això a vegades podia restar-li, no sé si dir equilibri o coherència conjunta, però si hagués volgut fer una cosa doncs, equilibrada, conjunta, hagués fet una novel·la. Llavors volia fer relats i volia experimentar i volia anar a provar diverses maneres de narrar. I em costava molt a vegades trobar-ho. Exemple, hi ha contes que he acabat abandonant per no trobar això que dèiem abans de la veu, no? De qui ho explica, de com ho explica, de quin idiolecte fa servir, no? Com s'expressa aquesta persona. No sé si era Fèlix, que l'havia començat 3, 4, 5 vegades, i des d'un punt de vista de tercera persona, narrador omniscient, intentant, bueno, que en Fèlix parlés, tal, i al final em vaig adonar que en Fèlix era molt més interessant que no parlés, no? I que havia de ser una conversa d'una persona sola, no? I que el lector el col·loquessis en un lloc que hi hagués un moment que digués, vale, no sé si és un zombi realment que ha tornat dels morts, o és que aquesta persona està com un llum, perquè només, aquí només parla una persona i diu coses molt estranyes. I si tu mires com a conjunt, és l'únic conte que hi ha algo fantàstic.
Bé, això jo discrepo, eh?
Ah.
Jo discrepo, perquè clar, Wyand, en realitat, tota la història que ve en ell, tant si és de veritat l'empresa o no, t'està parlant d'una cosa que no és realista.
Sí, però a Wyand també hi ha aquest... Sí, és veritat, tens raó, però vull dir que són coses que serien plausibles. O sigui, que això, ho vaig escriure fa 7 anys o 6, ja existeix això, segur.
Passarà, sí. Oh, bueno, si no existeix, demà existirà.
Algú ens ho patenta allà, pum, a la cara.
T'has d'espavilar, perquè si no ho fas tu, algú t'ho farà.
No, de fet, això surt, Wyand, surt d'un amic meu que es diu Xavi, que em va dir que volia fer una empresa d'això. I vaig dir, hosti, et robaré la idea, no me diguis res més, dic, i ara faré el compte.
I atenció al client.
Atenció al client.
Jo també el posaria així una mica...
Però sí, però, a veure, qui et diu que de la manera com estava avançant el món, amb aquest capitalisme ferotge, això, aquesta, bueno, voràgina neoliberal, agafem i diem, jo tinc un fill que el tinc 3 o 4 hores parat aquest dissabte i no sé què fer, el posaré aquí i si algú me'n lloga, ell es distraurà, jo no el tindré, és molt pervers.
Però com anem fent, ja has fet l'espoiler, fantàstic. Bueno,
és igual.
Al principi del conte no ho saps, això.
No ho saps.
Tu t'imagines que és una altra cosa, que va per un altre cantó, però igualment, tant si anés per l'altre cantó, que bueno, jo m'imaginava al principi...
Un robot.
Un robot, alguna cosa així, però al final tampoc no acaba de ser realista. És Black Mirror.
Sí.
És una cosa que potser podria ser capítols de Black Mirror, per això et dic que al final, fent comptes, a mi em sortia gairebé un terç de llibre.
Era fantàstic.
Tenia un element fantàstic.
Clar, jo quan dic fantàstic m'imagino coses que són inversemblants, o sigui, que no poden... passar, bueno, pots tornar als morts. Sí, hi ha gent que sosté, hi ha gent que sosté que algú va tornar, no? Però clar, ja em sembla més difícil. En tot cas, això venia perquè la pregunta era dels tons i de les maneres de narrar. A Fèlix vaig trobar que era molt interessant això. Posar el lector amb la tessitura de poder triar si era un zombi o era la germana, que realment ja no tocava vores.
Tampoc cal posar etiquetes, però potser seria això que li diuen ara ficció especulativa, el que tu dius, no?
Sí, sí, clar.
Aquesta cosa de, vale, si ens hi fiquem, possible, possible, és.
És.
El dia que passi sense donar una l'olla, sí, no? Però possible, possible,
doncs,
és.
Doncs no coneixia aquesta etiqueta i és molt...
Bueno, l'etiqueta que...
Tampoc és que ens agradin les etiquetes.
Black Mirroriana.
Black Mirroriana.
No, però... Dintre el gènere fantàstic, l'engloben així perquè és una cosa que no és realista, no és mimètic amb la realitat, vale. Que encara no ha passat ara. Realment és molt proper, el que narres en els relats no ho tenim al cap, aquests dos que dèiem concretament, però que no ho veig lluny. Lloganens, no ho veig lluny.
Va ser molt bo, en Vicenç, en un moment del procés, que el llibre va quedar com parat diverses vegades, em va enviar una vinyeta d'aquestes d'aquests acudits que hi ha gent que fa en anglès a Instagram, que són una vinyeta molt senzilla, en blanc i negre, tal... I hi havia un editor i un escriptor, i l'editor deia, diu, vas escriure això, diu, com una cosa terrible del futur, i al final acabarà sent un record maco dels anys antics, no? Vull dir que al final t'acaba atropellant, i em va enviar les notícies d'empreses que feien això, no? Que, bueno, ja es comença a comercialitzar fort amb la mort i a intentar fer negoci, i em deia, tu, que això t'està passant la roda.
Sí, si no són espaviles...
Terrible.
Mira, hi ha un cas, una tonteria relacionat ara, hi ha un llibre que es diu Enemic Invisible, no sé si et sona, no. Un senyor que es diu Peter May, suposo, un senyor anglès, que va fer un llibre el 2005, si no m'equivoco, ambientat en una pandèmia molt bèstia a Londres, amb un Londres tancat, allò, una cosa que tothom, si sorties, hi havia militars al carrer i tot això, i no li van voler publicar perquè allò no s'ho creia ningú. I durant la pandèmia va dir, escolta, treu això del calaix, que això ara es ven.
I la gent volia llegir, però això en aquell moment...
Jo el vaig llegir. Clar. Mira que no feia gràcia perquè... Jo crec que el van retocar una mica per adaptar-ho a la realitat, però jo crec que les idees que tenia el senyor no estaven molt desencaminades.
O un joc de taula que es diu Pandèmic, que és un joc de taula clàssic, es veu que, clar, la que va sortir van vendre... O el virus. Això, el virus?
Sí,
un joc que juguen amb els nens i tal. Hòstia, sí.
Que són fàcils els humans, eh?
Sí, predictibles, molt predictibles.
Però una altra cosa que trobem molt en els relats i que ja coneixem molt els que seguim els Amics de les Arts des de fa molt de temps són les referències culturals. Pel·lis, sèries, sí. Altres estils de música, el que sigui. Llavors, jo crec que tu deus ser molt consumidor audiovisual, no? Deus tragar-te moltes sèries, moltes pel·lis, i això ho introdueixes en el teu imaginari, diguem, com
totes,
crees.
Sí, totes les que puc. Sempre he pensat... O sigui, la idea de copiar, a veure si m'explico bé, la idea de copiar mai m'ha fet por, però copiar en el sentit de, algú pensa en copiar, en plagiar, és una paraula molt, molt, molt mal vista, però qualsevol cosa, crec jo, que veus tu, o que escoltes, que llegeixes, que pel·lícula, sèrie, el que sigui, que et ressona a dins teu i que dius, aquí hi ha alguna cosa, i no saps per què, dius, hòstia, m'està parlant a mi, hi ha algun moment que hi ha alguna tecla quan llegeixes dius, uau, això parla de mi, o això jo ho podria explicar-ho. Això, el fet de seleccionar aquella frase i no les 300.000 que hi ha i agafar-la i dir, doncs això el col·locaré en una altra cançó, en un altre context, en un altre conte, el que sigui. Jo això, o sigui, em dedico només no ho dic de veritat, a agafar i a traspassar informació d'aquí cap allà, d'aquí i ajuntar punts. Però un dia em parlàvem amb Vicenç i crec que és això, és unir punts, saps què vull dir? I en el conte abans ho dèiem, aquestes illes, no? De dir, unir-les, lligar caps, això cap aquí, això cap allà, tal... I el sol fet de que tu triïs això i no l'altre ja és una cosa. I no és important què treus, sinó cap on ho portes. Evidentment no posaràs la mateixa frase allà mateix, però sí que el cap on ho portes. Llavors, a vegades... No, quan ho tinc, inclús no evito la referència directa intertextual de dir una cançó, un tal, ho poso directament perquè crec que si pot ajudar que el significat millori o es potenciï, no? Com a catalitzador, de dir, anem per feina, que si et dic això, m'entraràs més ràpidament, doncs ho poso i ja està.
I pels nostàlgics i els que ens agraden les referències. Jo,
ah, bueno, sí, sí, sí.
Genial, sí. Trobar-les. Llavors, ja que t'agrada tant fer spoilers, com estem veient,
sí, sí.
A mi m'agradaria que ens expliquessis quines són les futures referències que trobarem en obres teves, ja siguin escrites o cançons. És a dir, a dia d'avui, quina és la sèrie que estàs mirant de llibres, i en parlarem després, però...
Mira,
la sèrie que t'obsessiona ara, una pel·li que hagis vist que dius, hosti, d'això n'he de treure alguna cosa.
Doncs parlant d'universos compartits, avui, abans de sortir de casa, estic acabant Better Call Saul. No sé si l'heu vist.
Sí.
L'heu vist?
Sí. Falta l'última temporada. Jo no dic... No anem bé.
No acabarà bé això.
Vaig pel set de l'última temporada.
Ui.
I és acollonant la peripècia narrativa que fan, perquè evidentment els que hem vist Breaking Bad, doncs ens vam quedar doncs amb ganes de més, i quan t'arriba Better Call Saul penses, ostres, això, cap on anirà, seran capaços de mantenir una mica l'atenció, i és un creixent de constant, igual que Breaking Bad, que molta gent la deixa, la comenta. Tu no l'has vist?
He vist una temporada de Breaking Bad i vaig pensar que no era per mi. I en canvi, Better Call Saul ens l'hem passat fins a l'última.
Doncs no perdis l'oportunitat. No, una cosa, que tens tu, d'entre tots els humans, que has vist abans...
Som l'únic.
No, clar, has vist abans Better Call Saul i ara mira-te-la. Perquè a partir del primer episodi de la segona temporada, o sigui, és una rampa acollonant i al·lucinant.
O sigui, ho vaig deixar just abans, perquè vaig veure una temporada sencera, ho vaig deixar abans de l'arrencada.
Doncs, sisplau, fes-te aquest favor.
A mi, si m'ho diu Joan Enric per
tu l'has vist?
No.
O sigui, va, doncs, ho heu de fer. Ho heu de fer,
ja,
mireu-la.
Ja t'ho explicarem.
Et juro que si no... O sigui, que tu mires la segona, tercera, quarta i no us agrada, us convido a sopar.
Oh, això t'ho dic, no m'ha agradat gens.
No, ja m'has entès. Jo pago un sopar, ho diuen vosaltres dos, però vull dir, ja ho veuràs, creu-me.
Creu-me. T'agafem la paraula.
Creu-me. Acabeu, ara ja acabeu.
No, sí, hem de
quedar, tot i que al final em consta que s'ajunten, eh? O sigui, al final de Breaking, o sigui, l'altra cosa, s'ajunten.
Canviem de tema. Canviem de tema, perquè...
Que veuran spoilers, no? Una altra cosa que també hem trobat en els teus relats, i com estem veient en aquesta entrevista, és l'humor, que també doncs, ho hem vist molt reflectit també en les teves cançons sempre. I en aquests relats, fins i tot, no sempre com un humor, diguem-ne, de riure, de vegades és com un humor amarg, perquè, per exemple, en el primer relat, no?, del pobre home que es jubila i que, ostres, en el fons, ell ho està passant molt malament, però és, per mi va ser un relat doncs, molt humorístic.
Sí, sí.
Llavors, tot aquest tema de l'humor, diguem-ne, que vas impregnant les teves diferents facetes, ets així o és el personatge Joan Enric Barceló?
Soc una persona que riu bastant poc, o sigui, si m'explico, no em fan riure moltes coses, o sigui, em costa riure, no estic tot el dia de broma ni molt menys, soc una persona que... Ma mare em diu, per què ets tan sèrio, saps?
Totes les mares ens diuen.
Sí, sí. I al de l'escenari fas bromes i tal, i després ets molt sèrio. Em considero una persona seriosa. El que passa és que a l'hora d'escriure, per mi hi ha un component lúdic, vull dir, això abans us he comentat, de dir, vaig fer aquest llibre perquè em venia de gust, perquè volia fer-ho i perquè em volia provar a mi mateix que jo podia fer un llibre i podia escriure, no?, d'una manera diferent. Llavors, no sé per què, suposo que també si parles de la mort és molt fàcil caure en coses tristes, en no sé, potser en un tipus de text que deprimirà el lector més que li farà sentir alguna cosa. I a mi m'interessava agafar l'idea de la mort, i sí que evidentment hi ha moments que són més emotius o més introspectius bueno, penso ara, per exemple, en 15 de setembre, o amb els últims 11 dies quan es posen les flors aquest sí que l'heu agafat, no? aquesta referència l'heu agafat, no?
Sí, sí. Ara veiem dubtes.
No, però vull dir que sí que hi ha moments més, diguéssim, sí, més íntims, més tristos, però parlar de la mort d'una forma humorística, en sentit de l'humor, o que et pogués fer somriure, per mi era un repte i volia intentar aconseguir-ho. I amb aquest, és això, és una... Tot és desgràcia. És un senyor matant el seu jo, no? De dir, tot aquest jo que ha estat cultivant tota la vida a base de mans esteses, de favors, de ser-hi, amb els amics, amb la família i tal, com es carrega tota la seva, bueno, bona reputació, no? I això també és un tipus de mort, jo crec,
sí, sí.
És un tipus de mort.
I volia fer un petit apunt també, que hem parlat amb Vicenç Pagès Jordà, que sí. Va ser doncs, el teu, ja ho has explicat, també hem estat parlant, no?, que va ser el teu tutor, barra mentor, durant aquest curs d'escriptura, però que després doncs, va continuar i et va acompanyar a l'hora d'escriure aquests relats. Què te'n vas quedar d'en Vicenç Pagès, diguem-ne, què et va ensenyar, què és el que te'n quedes?
Doncs massa poques coses, em sembla a mi, perquè clar, ara de cop i volta tot aquell temps que em va dedicar, ara em sembla, ja ho era, or, en aquell moment, eh? Perquè, evidentment, que tu tinguis relats fets per tu, els posis en una taula i que segurament el millor escriptor viu en llengua catalana els comenti, doncs era un privilegi que no estava a l'abast de tothom. Jo el vaig tenir i vaig intentar jugar-lo al màxim. El que passa és que llavors em vaig trobar amb una cosa que no m'esperava. I vaig aprendre això. Entre mil coses vaig aprendre això, la generositat, de dir, quan estàvem allà per al llibre, s'havia llegit els textos, havia fet escrit notes al peu, notes al costat, tinc tot el que em va donar en el seu moment, que m'ho donava, jo m'ho anava guardant, tinc dossiers sencers amb notes d'ell, amb subratllats quins són els que creia que eren millors, quins es podien millorar, quins aspectes es podien retocar, vull dir que hi havia una feina, sobretot, honesta. I això, amic, no només això, sinó que em digués, no, hem fet tres sessions, que són les que havia de fer ell, per, diguéssim, per obligació, va dir, no, seguim. Vull dir que fins a l'any 21 no vam tancar això, diguéssim, i ell va ser allà fins a l'últim moment i em va estar ajudant. Llavors, clar, no sé, el trobo molt a faltar, eh? I crec que i el dia que del seu enterrament hi havia molta gent allà al segon, molts escriptors que me'ls mirava i pensava, uau, tothom que estava allà sentia que eren, o sigui, que en Vicenç els tenia com algú especial, i clar, que algú et faci sentir especial i que algú digui, hòstia, estic per tu, t'escolto, tal, és una cosa molt, molt complicada, i ell crec que era capaç de fer-ho amb tothom, perquè amb tothom que parles et diu que és una persona, bueno, que era una persona que dedicada a la feina, que llegia bé, escrivia bé, a més era crític, vull dir, crec que és una figura que costarà molt que les lletres catalanes doncs, se'n refacin perquè és, bueno, era simplement insubstituïble. No sé si heu llegit alguna cosa.
Sí,
ell,
sí.
Quants? El teniu...
Sí, a mi m'agrada força. Té un estil complicat molt, per bueno. Mi, perquè no és això, no era literatura fàcil, evidentment. Era exigent, però clar, com els bons escriptors, no?
Què has llegit? Els jugadors de
Whist? Dies de frontera.
Quins tinc?
Companyia de l'altre.
Aquest no?
És molt bo.
Alguns més nous. El Robinson.
Hòstia,
és que ara quedaré malament.
Els cercles, diferents combinacions. No, és el primer que va fer. I hi ha un conte inicial que és atòmic, que és d'una secta de gent que parla amb el diccionari Pompeu Fabra amb les excepcions de la paraula. Diuen... estimar 3. Llavors, ells ja saben què volen dir, no? Però per saber què està, has d'anar a buscar el tal i dir la secció 3 de quina frase es digui d'això. Es comuniquen així, és una...
La felicitat no és completa, també m'ha vingut.
Sí, sí.
Uns quants, però ara fa temps que no el llegia. Però jo... és un escriptor exigent, però clar, també que t'omplia, no? Perquè
I tant.
Sempre és allò que em costava, és aquests que em costava inicialment agafar, però quan agafes el fil... t'acabava complint i tenies la sensació que havies llegit un bon llibre.
I tant,
sempre.
I tant.
Se'l trobarà a faltar.
I tant.
Ara hem baixat una mica.
Bueno, recuperem.
Ara, perquè et volia preguntar una cosa dels teus companys, dels Amics de les Arts, perquè sí. com ho viuen ells que ara siguis una estrella de la literatura?
Bueno, jo no em considero una estrella de la literatura ni molt menys, però vull dir que bé, m'han apoyat, ells tenen el... llibre des de fa... són els primers que van tenir el llibre, vaig passar el manuscrit, inclús me'l van comentar i em van dir quatre coses que evidentment vaig aprofitar. I no et negaré que els he trobat a faltar molts cops durant el procés, perquè quan fas música és molt fàcil. Tens dues persones al costat que et diuen això sí, això no, això canviem-ho, això ho posem cap aquí. En canvi, jo estava molt... vaig trobar que estava molt, molt, molt sol escrivint. I sí, en Vicenç arribava perquè va molt més tard, no en aquell precís moment. Llavors tires, i no saps mai si, si arribaràs a bon port. A bon port.
Ja t'hem vist que t'han fet presentacions del llibre i tot, també.
Sí.
Això és, ho trobo molt maco.
Sí, sí, sí.
Et vam veure amb la Iolanda Bataller a l'Ona, però sí. No, no t'he vist amb aquestes, amb els companys, que crec que hagués estat força divertit.
Sí, en Ferran va fer Girona, sí, sí, i en Dani va fer Sant Andreu. Que
i el també, Pol també, el
Cruells. I en Pol Cruells m'ha ajudat i va fer Sabadell, sí, sí.
I no tenen por que et passis ara a ser escriptor i que abandonis la música?
No, no, crec que la meva feina és la dels Amics de les Arts. A més, tenim mil projectes en dansa, ara de musicals i, bueno, extra musicals.
Com sempre.
Ja, alguna cosa, sí.
Escolta, vam veure Pares Normals, també.
Va anar-hi? I
tant.
Us va agradar?
Que bé.
Sí, sí. Sí, jo tinc molt, molt bon record.
Veus com sempre vas a gènere fantàstic? Una mica?
Exacte. Bueno, però aquí una cosa molt, molt maca, no? Que Pares Normals, clar, la cosa més greu que passava al principi, passava com una broma, pum, pum, de cop. I llavors era molt maco el viatge de l'espectador adonar-se que tot allò havia sigut a dintre del seu cap, que res havia ocorregut.
Sí,
en el moment que ell se n'ha d'oblidar, no? Ha d'aprendre a fer el pas, crec que feia que tingués aquest plus de, que era molt emocionant.
Vam passar bé.
Sí?
Sí, sí. I bé, sabem que hi ha nous projectes als Amics, sí, que heu anunciat coses pel 2024. I tots aquests relats, els que no van entrar aquí o altres coses que tinguis al calaix, tens en ment més projectes literaris, tornar-t'hi a llançar?
En Pàmies diu que s'han d'eliminar tots sempre, això ho sabeu?
No.
En Pàmies ho he llegit diverses vegades, que diu que quan acaba un llibre el que fa és tot el que no ha entrat, diguéssim, ho borra, perquè és molt temptador de tornar a buscar. Jo no ho he borrat, però clar, vaig pensar, si jo no m'ho he cregut, com s'ha de creure l'editorial, no? Periscopi, com s'han de creure. Llavors, sí que... No, clar, això també podem parlar, si voleu, perquè va haver-hi textos del manuscrit que jo veia que eren textos que havien d'anar en aquest llibre i que l'editorial em va dir aquest potser no.
Alguna però... cosa vam sentir a l'Ona.
Ah, vale.
Doncs... Això és una cançó.
Un era perquè això era una cançó, l'altre era perquè t'has fet un lío, no?
I
l'altra, que és una que em fa molta, molta il·lusió, bueno, hi ha com dues coses, no? que Periscopi doncs, posen molt quan vaig anar-hi. Una va ser l'eliminació de dos contes i l'altra vam treballar molt a fons, 15 de setembre, el vam com refer i llavors els últims 11 dies era un conte diferent. Però, o sigui, coincidien amb que la peça, pel puzzle aquest que era el llibre, faltava, però que estava mal executat. I vaig començar-lo totalment de zero. O sigui, i de dir, com ho faig? I vaig pensar en això de fer parlar aquesta senyora gran en el seu home, no? Mentre ell està a l'hospital. I això va ser molt maco perquè el vam anar construint a poc a poc. Jo anava fent, escrivia un dia i els enviava. La Marta Rovirola me'l tornava i em deia ei, cap aquí, cap allà, tal, vigila el... Això que dèiem de la manera de parlar, no? Primer l'apretava molt, jo feia una dona, una senyora de Girona, un accent molt, molt, molt tancat, em deia, això potser traurà, no? I aquí hi ha lectors que a vegades quan hi ha una cosa molt, molt forçada els pot tirar enrere, doncs, això.
Això em porta també, ara que parles de Periscopi, que nosaltres creiem molt en el criteri de Periscopi, som molt seguidors, de fet, tinc més de la meitat del seu catàleg a casa, diria, vull dir que, perquè vegis. Llavors, jo crec que quan es va anunciar el teu llibre, a la gent els devia sorprendre. Jo sentia comentaris, que sense haver-lo llegit, perquè després molta gent l'ha llegit i m'ha agradat força, penso, però deien, oh, ja està, Periscopi li publica el llibre a Joan Enric Barceló perquè és qui és, perquè és el cantant dels Amics de les Arts. Clar, nosaltres no tenim a Periscopi com una editorial, perquè no li hem vist fer en cap cas, de publicar llibres d'autors mediàtics, diguem. Llavors, sense anar tan lluny, però m'agradaria preguntar-te, tu creus que hi ha ajudat ser una figura pública, una figura ja reconeguda en un altre àmbit, tot això? Com a mínim perquè l'editorial, diguem, hagi tingut la predisposició de mirar amb més bons ulls o de treballar-se més el que tu els hi donaves.
Dos coses. Aquest prejudici que tens tu i que vas sentir de gent que també el tenia jo. Jo recordo la conversa en un restaurant a la Gola del Ter amb en Vicenç, l'últim dia que vam com donar per tancat la feina que fèiem junts amb el llibre, i em va dir, bueno, on te vols anar a publicar tu? I jo vaig dir, no ho sé, no sé, qui m'aconselles? I em va dir, molt fàcil, te'n vas a la teva lleixa de llibres, mires els que tens, mires quins han fet passar més bé o de quin en tens més i tal, I dius, i vas amb aquest. I dic, ja t'ho diré ara, dic, és Periscopi. I em va dir, doncs vas a Periscopi. I vaig dir, però a mi em voldran Periscopi? I em diu, per què no t'hauríem de voler? I dic, bueno, dic, això ho pot voler a Periscopi? I diu, evidentment. Clar, el primer...
Si t'ho diu, saps pagès,
clar,
no?
El primer a trencar el prejudici vaig ser jo, no? I vaig dir, clar, és que potser ets tu mateix que t'estàs com... És una cosa molt catalana, això. Eh?
Sí,
no? És una cosa molt catalana. Ai, vigila, què, no? De seguida ens sembla que no, que tot anirà malament i que tal. I em va dir, bueno, no sé, dius, almenys diu, envia el manuscrit i a veure què et diuen. Vaig dir, d'acord. Aquell mateix dia, ell em passa el contacte de l'Aniol Rafel. I jo a l'Aniol Rafel li escric, tal, no sé què, soc Joan Enric Barceló, ah, perfecte, doncs quedem un dia a Girona i em dones el manuscrit. És com un conte, veieu, no? I quedem allà a la terrassa de Casa de Cacau, coneixeu Girona, allà al centre, bueno, al centre de la plaça Catalunya, seguim tots dos, tal, jo vaig amb el manuscrit a les mans i dic, li dono, no? I dic, mira, doncs aquí ho tens. I abans de mirar la primera pàgina, coneixeu l'Aniol Rafel, sí, suposo bé, el que em va dir, o sigui, em va fer pensar que havia anat al lloc on havia d'anar, i em va dir, mira, portem 10 anys, dic, tenim un editorial amb un prestigi, diguéssim, consolidat, diguéssim que la gent, com bé tu deies, no? Ens compren els llibres ja pel criteri, no? Ja confien i tal, i em va dir, diu, i jo això ho jutjaré exclusivament pel text. Diu, no per vendre 100 llibres més posarem en risc això. I vaig dir, d'acord, és el que estava buscant. I em va dir, diu, i a més, hi ha tres persones que hem de llegir, i els tres, l'Andrea, la Marta i l'Aniol, hem d'estar d'acord. Si un dels tres no ho veu, diu, tenim tantes coses. De fet, crec que tenen la recepció de tallada.
Sí, sí, sí. Fa temps ja.
Sí. Dic, entenc que sí que va haver-hi un fet que vingués per en Vicenç, que em va ajudar, però em va dir, això acaba sent per mi un text. El llegirem i si va bé, va bé. Vale, vaig deixar, li vaig deixar el text i vaig dir, perfecte. Jo sabia que podia anar a llocs i que me'l publicarien fàcilment, però també sabia el que tu dius, no? Que si Periscopi publicava aquest llibre, que era on jo volia ser, doncs la gent diria, ah, doncs potser val la pena que el llegim. Llavors vaig donar el manuscrit i em vaig anar cap a casa, i les següents 3 setmanes van ser 3 setmanes de bueno, F5. I recordo un dia que estava allà a casa, obro el mail i em posa, hem llegit i ens agradaria molt publicar-lo, té molt de sentit, això sí, hem de treballar segons quines coses, que també, bueno. Aquesta és la història. Llavors, a partir d'aquí, jo quan he parlat amb ell, n'ha estat supercontent, sempre ha sigut, amb la Marta també vam tenir un crec que vam treballar molt bé, la Marta és una editora molt bona, molt exigent, i a mi m'ha obert els ulls en moltíssimes coses, perquè, evidentment, si vas a Periscopi, t'has de deixar aconsellar, vull dir, no com pots fer anar a Periscopi i ser hermètic i dir, serà això? I no em podeu tocar res. No, jo vaig anar allà en plan, què voleu fer? I em van dir, doncs aquest fora, aquest sí, aquest no sé què, tal. I vaig deixar-me fer amb un 90% tot el que em van aconsellar estar allà. I et dic, i el feedback, el toma i daca d'aquest amb la Marta, va ser fantàstic, perquè jo no la coneixia de res, va ser, mira, la Marta és la persona que treballarà amb tu. I vam començar, doncs, clar, no envies tal, comentes una cosa, l'altra, i vam acabar fent una bona amistat, treballant molt bé junts, i no sé, estic molt orgullós de que ella se'n senti orgullosa, perquè crec que és molt important que l'editor, un cop acabes la feina, se'n pugui sentir orgullós.
Bé, jo crec que aquest prejudici que dèiem s'ha anat trencant, a mesura que la gent l'ha llegit.
Jo espero que sí, però entenc que hi ha gent que no ho llegirà pel nom.
Sí, sí, segurament.
I jo, llavors, bueno.
Ja anem per segona edició?
Anem per la segona edició.
Escolta, tan malament no va.
Amb un mes, vull dir, estem... Crec que en total ja són més de 5.500 còpies, vull dir que és una borrada amb un mes. Vull dir que...
Ara, fantàstic, llavors.
A tope.
Ara anava a comentar una cosa que abans ha passat off the record, que nosaltres havíem dit, t'hem comentat, que havíem sentit que havies fet una playlist relacionant una cançó amb cada relat, T'hem dit que no l'havíem sabut trobar, ens has demostrat que existeix i que no sabem buscar.
Ara la tenim, però encara no la busquem.
Bueno, no passa res.
Per tant, la compartirem, l'enllaçarem després també, tant al vídeo com a Spotify.
Molt bé.
Però bé, com que no l'havíem trobat, nosaltres havíem fet feina per darrere i havíem jugat una mica a relacionar els teus relats, però en aquest cas amb cançons dels Amics de les Arts.
Ah, divertit.
Llavors, en direm algunes, no sé si tenim molt de temps, hem d'anar a controlar el temps una mica.
No sé si les podem fer totes.
En comentarem algunes, 3 o 4.
I vam trobar una a cada relat. Però, clar, també és possible que no haguem entès el relat o que no haguem entès la cançó.
Clar, jo entenc que la lectura que jo demano del llibre és molt exigent, eh? Vull dir que tranquils.
Jo te'ls diré, si és...
No, però m'interessaria veure com els connecteu vosaltres, clar. Vull dir que...
Jo dic per on m'hi ha recordat, eh? Que les meves pel·lícules, si és que no s'assembla de res, tu m'ho dius i ja està, ja tot l'he... Ja m'has dit que no he pillat la meitat de les referències.
No
hi ha problema.
No ho he dit, això, jo, eh? No ho he dit. Jo he dit... que aquesta figura de Joan Pastor apareix en molts contes.
I... Ara més un llibre que de rellegir-lo i rellegir-lo per anar fent un mapa.
Potser mil cops no, però jo crec que dos ho admet, perquè llavors quan saps de què va el joc...
Però el segon cop has d'anar fent el mapa psicòpata.
Sí, no?
Sí, bueno, ara ho hauré de fer, però sí. Llegir amb quatre ulls. Bé, anem que tenim poc temps. Comencem per homenatge. Homenatge que... Bé, simplificant molt els arguments, eh? Però és aquest home que jubila i espera tenir una festa que no li fan. És a dir, espera tenir alguna cosa que no, al final no s'acaba materialitzant. No direm res.
Estàs més preocupat tu?
Sí, perquè jo sempre pateixo per fer espòilers.
A mi m'és igual.
Ja, però els lectors potser no.
Sí, la sort és que ningú escolta. Llavors podem repetir les coses.
Bueno, a veure... Homenatge. Va. A mi m'ha fet pensar en l'home que doble Bruce Willis.
Bona.
Va, és aquest home que espera alguna cosa al final, bona. Però la cançó sí que es pot fer spoilers, no?
Sí, sí, la cançó.
Ja ha prescrit la cançó.
La cançó ja ha prescrit.
És com el Sexo Sentido.
Sí.
Ja ha prescrit.
Sí, no l'has vist ja. No? Bueno, ja. Qui diu que llegeixes clàssics de fa 200 anys, si no saps ja com acaba, ja no...
Fora. Home,
Llavors, Fèlix, per exemple. Va, Fèlix, hi ha una persona que està parlant sola, vale. Però se suposa que sí que parla amb algú. Ja. Jo vaig ser dels que vaig creure que sí estava parlant
bueno,
amb algú.
Pot, sí, el conte no ho explica, per tant, pot ser.
Però, esclar, pensant en gent que mor o gent que s'acomiada, ens ha vingut La taula petita, vale. O Adéu, vale. Una cançó força nova.
Tot i que el to és molt clar, el to d'un text i de l'altre és molt diferent.
Són molt diferents,
sí. Però sí,
buscant, diguéssim, cançons que
enganxar-ho per una banda
d'alguna manera.
Bona.
Llavors, 15 de setembre, Corredor de Fons.
Uau.
Llavors, aquí no sé si vaig entendre Corredor de Fons.
Per l'accident. Ah, vale.
Hi ha tot l'inici del conte, que hi ha la discussió entre ells i tal, però clar, al final estan parlant d'un accident.
Corredor de Fons és de nivell top amical, eh? Perquè és una cançó que molt poca gent coneix.
Home, no...
Vale. Molt bé.
Hi ha molt, molt antigues aquí, crec que alguna l'hem colat per poder-la dir. Puc saltar, bueno, La perillositat, que jo crec que és un conte difícil perquè com hi ha aquestes dues línies i tal, hem dit aquestes alçades de la pel·lícula.
O 30 dies sense cap accident.
Aquesta l'hem posat una altra.
No, és com una pel·lícula d'acció, 30 dies sense cap.
Sí. Aquesta l'hem posat Impactes, el conte Impactes. Ah. És que ara, perquè capítols d'això... Vale. Bueno.
Perillositat, us ha agradat?
Quin?
Perillositat, us ha agradat?
A mi em va costar,
vale.
És a dir, perquè això dels peus de pàgina a vegades molt experimental.
Però un cop assumeixes que és un doble narrador, no? I que hi ha un que omet una part de la història i que l'altre la completa, digue, el joc queda molt clar, no?
Sí. M'agrada sobretot, per dir-ho d'alguna manera, les bronques que li fot. Diu, què estàs dient? Si això no és així. Vale. O sigui, que la nota del peu corregeix a la persona.
A mi no em va molestar tant el tema dels peus de pàgina, vull dir que em va agradar el tema dels peus de pàgina. Al final vaig dir, així acaba aquest relat.
Jo que sóc molt bàsic i això d'anar a saltar, ara llegeixo tot el peu, ara he de tornar enrere.
Jo això sí que li vaig pillar el rotllo, però vaig dir, ai, aquest final, però bueno.
Dels peus de pàgina hi ha gent que ho remet de seguida a Foster Wallace, però llavors si voleu parlem de llibres, però n'hi ha un que vaig recomanar-vos precisament quan em vau
sí.
Per Nadal, que em vau dir,
Sant Jordi.
La Guerra de les Salamandres,
sí.
Que ja juga molt bé amb els peus de pàgina,
sí,
també,
sí,
quan
sí,
parla
sí,
dels
sí, sí, sí.
De, sí, els models llibre. De salamandres...
Sí,
aquest...
sí, sí.
Fins i tot en aquest llibre, que per mi és top totalment, que és una meravella, massa peu de pàgina. Només li tolero a Pratchett.
Bueno. Però és que també s'ha de diferenciar quan... Clar, jo tampoc volia posar per... O sigui, no volia posar per posar i que fos una cosa que diguessis acabaràs cansant el lector. Vull dir, realment, quan hi era perquè corregia una cosa o afegia informació que ell ometia. I a vegades, quan mires Foster Wallace, clar, t'explica històries dintre les històries amb un nombre de pàgina. I això tampoc... Per mi era forçador molt.
Això són les meves coses. No dic que no...
Sí, no,
m'he d'acostumar a llegir peus de pàgina, sembla ser. Llavors, Dalton Highway,
vale,
que com és una carretera d'Alaska perduda, vale, i hem colat el tren transiberià, que el to
no té res a veure.
No, el to
escolta,
no.
Colem tren transiberià perquè ens fa molta gràcia, la cançó des de sempre ens ha agradat molt. Els impactes ja ho hem dit. En el supòsit, que és un conte de dues pàgines, que sembla...
Que venint discutíem a veure si l'havíem interpretat igual o no. Vull dir que...
L'interpretem com el final, bàsicament, que ella li... Bueno, ja parlem del final, no passa res, no? Vale.
Són dues pàgines...
Diguéssim que el fill li va preguntant... El fill pregunta a una mare què estàs pensant, mare, no sé què, ella va fent condicionals d'això i al final diu estava pensant en una altra vida. No? Llavors, a mi m'ha fet pensar, d'alguna manera, si tangencialment també, en miracles. Amb l'altra vida, Miracles, una cançó que parla de tenir fills i de la vida que et deixes enrere quan tens fills, potser.
Evidentment, no? Pensava en una vida diferent i, evidentment, la vida diferent no inclou el fill.
Clar. Llavors, per això no li vol explicar.
Per això no pot verbalitzar-ho, no?
Igual que el Guitar Hero.
Exacte. No, però amb aquests contes curts, com aquest o com el de Nosaltres les Flors, que també és un dels que estic més content perquè és un dels que no hi era en el manuscrit i em van proposar d'escriure, o sigui, vaig trobar que era difícil, amb dues pàgines,
escriure
i fer una cosa que tingués sentit i que tingués valor i que a dintre del recull doncs, també ressonés, no?
Estem fent aquí una repassada de discografia.
Sí,
que,
molt bé,
que
molt
gent,
bé.
Potser la gent no entendrà res, espero que hi hagi fans, imagino, que estiguin d'acord o no.
Algun
sí, algun quedarà. Llavors, atenció al client, jo estic gairebé segur que no me'l compraràs, però jo he posat l'arquitecte.
Què dius?
En el sentit de...
Tu subscrius això, també?
No m'ho subscriu mai res, que ella no m'ho subscrigui, no.
Home, l'arquitecte de què?
Ho he posat perquè l'arquitecte és una cançó, si l'he entès bé, que fas el pla de com educar el teu fill, d'això, i aquí al final la senyora vol que el seu fill surti ben educat, perquè la senyora és una ràbia, no és per aquest cantó, evidentment és un tema que, com dèiem abans, no és un relat que penso que és de gènere fantàstic, de ficció especulativa, però mira, l'he agafat per aquí, el tema d'educar els fills.
Està bé, d'acord.
Pots dir que no, si és que no, eh?
No.
Llavors, una altra que segurament tampoc no compraràs, que és Els últims 11 dies, he posat Casa en venda. Està vestida amb té, però és en venda.
Bueno,
és més que és perquè parla de dues persones grans i bueno, m'ha fet pensar en els avis de Casa en venda, que ja no hi són, o en aquests...
Bueno, però precisament l'àvia de Casa en venda, de Casa en venda, dels últims 11 dies, és dels pocs personatges que es construeix, o sigui que tot el llibre són desmantellaments de personatges, no? treure capes de la ceba, despullar-los, i aquest és el de... un empoderament amb una dona de 80 anys que ha viscut sempre a l'ombra d'un home que, doncs, que li feia tot, o que la portava tot arreu, o que se'n cuidava de tot, i com, bueno, per superar una cosa doncs, insuperable, s'entén, suposo, el que no ho diré, doncs ha d'aconseguir doncs, fer aquest pas endavant, aquest petit pas endavant per ella, no? I aquest és un conte que també m'agrada molt.
A més, per pensar en el contrari, o sigui, l'empoderament de la dona, m'has fet pensar en la dona vestigi, que és tot el contrari.
Bueno, però també era aquell... Bueno, és una cançó molt... Aquesta cançó també n'estic content i no la fem mai. És una cançó de la dona que havia estat, no?
Sí.
Sí.
Aquest sí que espero que me'l compris, però en el sentit de que parla d'una empresa que es dedica a fer unes coses que encara no existeixen, que és WeEnd, ciència-ficció.
Sí, te l'he vist. Però te la compro,
I nosaltres les flors, bé, hem posat cita en Mercè Rodoreda perquè tampoc sabien qui posar, i a Rodoreda li agradaven molt les flors i sempre parla de descriu flors, doncs, bueno, i també és una cançó bastant recent,
sí,
que a més és una referència literària molt clara. Que
havia d'aparèixer la llista, tenia, sí.
Bueno,
no, està bé, està bé. No. Alguna normal, més que d'altra, però està bé.
La comprensió lectora justa.
No, però jo no m'ho calleu vosaltres.
Bé, després de tota aquesta repassada i que ja haurem d'anar tancant, nosaltres sempre solem acabar les entrevistes fent una pregunta, perquè també ens agrada parlar amb la teva vessant lectora. Llavors ens agradaria saber una mica quin és l'últim llibre que estàs llegint i també doncs, què és el que te sol agradar llegir.
Ara estic llegint Anys llum de James Salter, que ha publicat per l'altre editorial, que és un llibre que em va regalar la Marta Oriols. Perquè una de les coses maques que m'ha guardat d'aquest llibre és una amistat fantàstica amb la Marta Oriols, i hem començat a regalar-nos llibres. I inclús vam fer l'altre dia un viatge a Mallorca junts, que vam presentar
al Flem,
en un lloc que si no hi podeu visitar-lo, sí, sí. O us hi conviden, aneu perquè és...
Us podeu convidar.
Us Flem. Podeu convidar-lo. No, i perquè realment va ser una experiència molt maca, i de les coses maques que dic que m'emporto d'aquest llibre és aquesta amistat amb ella, perquè una cosa molt guai, li vaig enviar el llibre sense conèixer-la, però intuint que li podria agradar. I vaig dir, mira, merda, perdó, no ho faria mai, però... Jo li havia dit que Les plantes m'havia agradat per Instagram, vaig fer un uau. I ella em va dir, uau, ho has llegit, tal, m'agraden molt les cançons, tal. I es va quedar allà. Llavors em va enviar la possibilitat de dir-me a casa, me la va enviar a casa meva. I vaig dir, hòstia, l'envies o no l'envies? I li vaig enviar i em va contestar super efusivament, se'l va llegir, no sé si en dos dies, i l'últim dia que vam quedar per dinar, doncs em va dir, diu, aquest llibre hi és tot, aquí. I l'estic llegint molt a poc, i l'estic llegint, doncs, subratllar. En tinc diversos documentats. Ara també tinc Los días perfectos, de Jacobo Bergareche, que també el vaig conèixer en el Flem. Clar, allà t'empapes una mica de tot. Tinc l'últim d'en Hulebeck, mai sé com es diu. Hulebeck.
Bueno, no ho sé pronunciar. Exacte.
I que també és algú que... m'interessa molt com escriu i del qual he robat moltes coses.
Doncs jo crec que ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Joan Enric, que esperem que t'hagi agradat l'entrevista, tot
bé.
I que no hem pillat la meitat
d'esquerra. No, però no us quedeu amb
no
això.
No passa res.
No us quedeu amb això.
Ara anirem a plorar.
No, però...
Tenim deures, hem de tornar-nos a llegir.
Sí, clarament.
Fem una cosa. Quan surti el segon, que potser és d'aquí 5 o 6 anys, no sé...
Aquí estarem.
Que, no, exacte, tornem a parlar. Vosaltres tindreu ja un podcast a la Corpo. Tindreu una cosa ja molt... No?
Té tota la pinta. Que
no, tindreu un equipament amb diversos micros i tal, un estudi i tal, igual. I parlem del nou, però toquem el vell.
Això està fet.
A nosaltres això dels mapes psicòpates ens agrada, per tant, ho farem.
Sí, sí.
I passarem a veure la censura, a veure si que hem pillat o no. Doncs res, fins aquí, moltíssimes gràcies.
Merci a vosaltres, un plaer.
Això ho penjarem en format vídeo i en format podcast. I res, esperem també a tothom que ens hagi vist doncs, que li hagi agradat. I fins la propera. I ja sabeu, llegiu, que el món s'acaba.